Bon dia, em dic Benjamí Villoslada i sóc vitòleg tecnooptimista. Benvinguts en el cinquè capítol de la tercera temporada que vàrem gravar el dia 12 d'agost, que era dijous, perquè en divendres 13 d'agost segurament no hauria sortit tan bé. El cas és que el convidat és en Josep Maria Ganyet i possiblement hauria sortit bé féssim el que féssim i fins i tot en divendres 13. Podria fer com en David Letterman i dir que el convidat d'avui no necessita presentació, però no ho faré. Els de ciències tenim el tic de no voler donar mai res per sentat. Així que he anat a la Wikipedia per presentar-vos-el i no serveix. La seva entrada està molt desactualitzada. Bé, doncs, el seu Twitter. Sovint hi és el Twitter. És fàcil que allà estigui actualitzat. I sí, diu que treballa a mortensen.cat, que és professor a la UPF, la Pompeu Fabra de Barcelona, i a la Universitat de Lleida, com a bon lleidatà, que parla a RAC1, a BTV, a TV3 i a Ràdio Televisió Espanyola, i que escriu a Via Empresa, a La Vanguardia, a Cavall Fort i a Sapiens, a la revista Sapiens. Sí, d'acord, tot això ho podríeu trobar vosaltres mateixos, però tinc una teoria, que és que quan estàs sentint podcast, estàs sentint podcast i no tens pantalles ni altres coses al teu voltant, potser estàs conduint el cotxe. Llavors, després ja no consultes les coses que estan a les notes del capítol ni les històries relacionades, no te'n recordes de buscar-ho, a no ser que t'hagi impressionat moltíssim. Per això, de vegades les introduccions aquestes en queden una mica llargues, però és perquè no hagueu de canviar de pla i que continueu amb el registre veu. I d'això parlem amb en Ganyet una bona estona, sobre si en el futur utilitzarem o no tant les pantalles i quines coses poden sorgir al voltant d'això, com per exemple la necessitat d'etiquetar, de posar metadades a moltes coses que ara no entenen, perquè també seran interfícies. El nostre voltant pot arribar a ser una interfície, a més de la veu, que aquesta sembla que cada vegada està més clara. El que sentireu a continuació és una conversa, no és una entrevista. Els dos deixem anar les visions sobre el que està passant ara, sobre el que ha passat, sobre el que creiem que pot arribar a succeir, i el manco, en el meu cas, ho deixo anar per veure què opina un expert com en Ganyet i quines coses hi aporta. I és una realimentació força interessant. I enmig de tot plegat sorgeix que en Ganyet està escrivint un llibre i que és molt interessant perquè ens ajudarà a pensar millor com han de ser els projectes de la internet, que encara és el futur. A continuació teniu el cinquè capítol de la tercera temporada, que espero que vos agradi tant com a mi, i com sempre, moltes gràcies per escoltar-nos.
A partir de 3, ja d'allò, gravació, diguéssim, oficial. I quan me pregunten, això de fer podcast és molt difícil, doncs mira tu, si saps comptar fins a 3. 1, 2, 3. Estic molt content que tinguem aquí en Ganyet, en Josep Maria Ganyet, després de molts de capítols de podcast i de sempre pensar algun dia has de fer un capítol amb en Ganyet, però no passava. I aquest estiu, mirant per la xarxa, el vaig veure badal, el vaig veure relaxat, el vaig veure fent ironies i dic, mira, ara és un bon moment. A l'estiu ja sé que era de podcast, perquè fan com les ràdios, acaben la temporada, com si això del podcast tingués temporades, acaben la temporada, que és que se'n van de vacances, llavors no graven, i és quan tothom té més temps per sentir podcast de tot l'any, no? Possiblement. Així que tinc l'esperança que aquest podcast amb en Ganyet ens el senti algú aquest mes d'agost, encara el que queda, i fins al següent, que no sé quan serà. Molt bon dia, Ganyet.
Hola, molt content, home, molt content d'estar aquí i de xerrar una estona. I sí, això és veritat, eh? O sigui, jo crec que l'estiu, sobretot l'agost, és més època de podcast que mai. Jo, que sóc un gran consumidor de podcast, que com tots m'imagino que estic subscrit a més podcast dels que mai podré escoltar, com m'he guardat més enllaços i m'he comprat més llibres i discos dels que mai podré gaudir la meva vida, però cada cop més el que faig és ser jo qui busqui el contingut, no? O sigui, a mi em van arribant els de cada setmana, el teu cada quan surt, els dels que jo segueixo que són setmanals, que són mensuals, els curtets de 4 minuts o els de llargs de 3 hores. O sigui, m'arriba tot. Però cada cop més, quan m'interessa un tema, quan m'interessa un autor, quan no sé prou d'un fet que hagi passat, el que faig és fer una bona cerca pels termes, pel nom de l'autor, pel nom del tema, i més igual a quin podcast hagi aparegut i amb quin idioma mentre el pugui entendre. I l'escolto. I llavors en tinc uns quants que me'ls he anat guardant al llarg dels anys, que aquells estan guardats i que ells són els podcasts de referència. No, el programa en si, sinó el contingut, l'episodi.
Bona idea. És un moment per descobrir podcasts, ja que no hi ha els capítols regulars dels habituals que ja coneixem, cercar.
Mm-hmm. Clar, és el que deies tu. O sigui, l'agost, per què hem de parar de fer podcast? Escolta, aquest podcast igual l'escoltarà algú al gener, però d'aquí 3 anys. Perquè li interessa o perquè et busca tu, perquè em busca a mi o perquè busca un dels temes pels quals està indexat, no? Bueno, doncs jo acabo escoltant podcast de fa 5 anys, no passa res.
Sí, i regravar algun fins i tot donant-li una nova dimensió perquè amb un comentari, una introducció. Per què la gent que fa articles a la premsa de tant en tant treu un llibre amb un pròleg d'algú i no podien fer el mateix amb el podcast? L'any tal, amb en Ganyet, vàrem parlar d'aquests temes i mira, ara resulta que allò ha passat, perquè intentarem fer una mica de futur, d'explicar que la internet és el futur.
La internet és el futur, sempre.
I ens falten cercadors de veu dels podcasts. Això és una idea de negoci que segur que algú l'està fent en aquests moments amb alguna startup. Que indexi
la sí, mira. I tant. Mira, precisament, en el darrer Mobile World Congress, que jo crec que ha sigut el més interessant de tots els que s'han fet mai, contràriament a l'opinió de molta gent, vaig parlar amb una startup, uns xicots de Barcelona, que es diuen Omnios, matemàtics, enginyers, que el que fan és indexar, o sigui, el que fan és analitzar el contingut àudio, de vídeos o de podcast, el que sigui, amb àudio, i extreure'n coneixement. És a dir, són capaços de, en un podcast o en un vídeo de YouTube on s'està parlant de Brexit, inferir, encara que no s'hagi mencionat, que allà es parla d'Unió Europea o que es parla d'Europa. O sigui, tenen unes ontologies molt ben travades, em van dir que els funcionava molt bé en anglès i en castellà, en català ho estaven treballant, per tal de fer inferències a partir de continguts d'àudio. O sigui, no només detectar paraules clau, sinó detectar temes més generals. Em van interessar molt, fer una cosa molt, molt interessant i de veritat que bueno, és una startup, comencen. I mira, casualment, ahir llegia que Apple està buscant a Barcelona enginyers amb intel·ligència artificial per, a través d'identificar els continguts en podcasts i en vídeos, fer recomanacions a la seva part de no sé si era de cerques, de botiga d'aplicacions, de cerca de podcasts i de arcade, també de videojocs. O sigui, i això ho està buscant Apple a Barcelona, que està molt, molt bé.
Perquè convertir-lo a text, que abans he anat directe, dit, indexar el text d'un podcast. No, primer l'àudio l'hauries de convertir en veu, amb text, vull dir, i una vegada que tens el text, allà li pots fer totes les aplicacions que se li fa a la resta de text, que això de posar metadades ja se'n sap moltíssim en el text. I si el passes pel GPT-3, llavors ja és una passada. Tu has pogut provar el GPT-3?
No, vaig fer la sol·licitud a través també, de la universitat. No me l'han donat, estic a la cua, no. M'imagino, com la major part de la humanitat.
Un parell mallorquí de centenars de milers estem esperant a que ens deixin provar el GPT-3.
Sí, però doncs, bé, té una altra cosa en comú. Havia provat el GPT-2, això. A veure, el que jo havia vist el GPT-2 ja era molt espectacular. El que veig que altres col·legues han provat del GPT-3 o altres grups de recerca han provat del GPT-3 és al·lucinant. Ja, vull dir, potser hem d'explicar una mica de què va això del GPT-3, eh?
Ets un bon home de ràdio. Ho estàs. No, ara estàs perquè fent el que toca fer a la ràdio, també, no, amb el podcast, que és posar context a les coses, pensant en la clientela, posar-se en les sabates de la gent que ens escolta.
Sí, a veure, suposo que els que t'escolten a tu ja saben de què va el tema i segurament molts en deuen saber molt més que tu i que jo, però el GPT-3 és un model un model de llenguatge d'una empresa que es diu OpenAI, que el que ha fet és aprendre del nostre llenguatge. Per això, a través d'una xarxa neuronal profunda, el que ha fet és aprendre com parlem, agafar tots els textos que ha pogut trobar a internet i, esclar, com que internet hi és tot, a part de ser el futur, i és també el passat, per tant, hi és tot.
Malauradament, massa passat, de vegades.
El que ha passat és que, a més d'aprendre com parlem i, per tant, ser capaç de generar doncs, una crònica esportiva o un article científic o una poesia en l'estil de Lord Byron, per exemple, o una obra de teatre a l'estil de Shakespeare, clar, com que a internet també hi ha programes, també hi ha programació, també hi ha codi, també hi ha HTML, també hi ha XML, també hi ha JavaScript, après a programar. Llavors, a les darreres iteracions el que hem vist és com tu, amb llenguatge natural, i això que dèiem, parlant al micròfon, li pots encarregar, com qui li encarregui un programador, un programa que dibuixi un cercle doncs, de color vermell amb un text de color blanc al mig. I allò et genera el programa que et genera això i fins i tot ha après Python i ha après diversos llenguatges. Llavors, és bastant espectacular com amb una línia de comandes tu parles amb una màquina que el que acaba fent és una tasca que fins fa 15 dies només sabien fer els humans.
Sí, i ho fèiem bastant bé amb intel·ligència artificial, amb les imatges, a pesar de totes les crítiques que també han hagut, de confusions a les imatges amb algunes races, etc. Però és normal al començament que hi hagi errors en tot el software, s'ha anat depurant molt, amb les imatges hem arribat molt lluny, però el text el teníem molt abandonat. I el GPT-3 ha fet una via tremenda, perquè del 2 al 3 la diferència és molt grossa i allò que deia que un dels problemes que té és el passat, que només tires 20 anys, 30 anys enrere i mires els referents culturals i els escriptors que escrivien en el passat i no hi havia certes sensibilitats en quant al feminisme, en quant a l'ecologia que tenim avui i que el GPT-3 llavors ens va i te surt un Pérez Reverte sense voler, que diu algun, algun disbarat. I no és culpa de la tecnologia, sinó del que nosaltres érem, la societat, no fa pas tant. Llavors, la majoria de crítiques que sempre li veig a la tecnologia com a tecno-optimista, no sé si coincideixes amb això, és que hi ha moltes herències del món analògic passat, però passat molt pròxim. Fa 70 anys no teníem frigorífics domèstics. Vull dir, la cosa ha avançat amb una velocitat tan grossa els darrers anys que és molt difícil curar una intel·ligència artificial que sigui molt actual i pel present, perquè el present, el que s'està produint ara, que tingui valor, tampoc és tant. Poder, amb alguns temes tindrem intel·ligència artificial molt més ben curada d'aquí a 20 anys, no? A mesura que gent de les generacions actuals escriguin més i expliquin més la seva mirada del món i poder no serà a través dels llibres. S'haurà d'anar al Twitch, s'haurà d'anar als podcasts i s'haurà d'anar amb certs YouTubes, amb vídeos i amb altres obres que no es feien fa 70 anys per alimentar, que són les que s'utilitzen ara per alimentar aquestes intel·ligències.
Bueno, s'haurà d'anar a tots els àmbits de la creació humana o de l'expressió humana, no? O sigui, sigui on sigui que l'haguem fet. Primer la fèiem amb unes coves, després el vam fer amb uns pergamins, després amb uns llibres, amb un format còdex, i ara l'estem fent tu i jo aquí, algú l'escoltarà en podcast, potser algun sistema intel·ligent transcriurà el que estem dient, un altre potser ho traduirà a l'anglès o al tàmil o a l'urdu. En tot cas, això. Fixa't que el problema ens ve molt sovint de pensar que les diferents iteracions o períodes històrics, si tu vols, són compartiments estancs. Això passa molt amb la música, no? La música de la dècada dels 70, la música dels 60, la música dels 50. No existeix això. O sigui, la música, quan canvia el calendari d'any, si posa el 0 o l'1, no canvia d'estil. O sigui, és tot un continu. Llavors, pensar de que hi ha una època que ja va passar on la gent era insensible doncs, a l'ecologia o al canvi climàtic o tenia una sensibilitat o érem una ciutat més misògina, jo crec que, a banda de que no és cert, és bastant il·lus. O sigui, són corrents que se solapen l'una sobre l'altra i al final, com per selecció natural, una acaba sent més preponderant que les altres. I d'això ens venen els problemes. I quan parlem de algoritmes o sistemes que aprenen a partir de dades, al final l'únic que estan fent és el que fem nosaltres quan aprenem. Quan aprenem a parlar, que és una cosa molt complicada, l'únic que fem és copiar el que sentim a casa. Si això ho fa un algoritme, el que fa és copiar el que sent a casa. En aquest cas, la casa pot ser la cultura on ha nascut aquest algoritme, d'on ha tret les dades, amb les que ha estat entrenat, o tot internet. Si les dades amb les que ha estat entrenat són misògines, són homòfobes o són racistes, allò es comportarà d'aquella manera. O sigui, el món que ha conegut és així. I aquest és un problema, perquè, és clar, al final, i com deia abans, les societats són com són i són encara predominantment racistes, discriminatòries, homòfobes en molts aspectes i sexistes en molts altres, no? Si no tenim cura d'ensenyar els sistemes que ens ajudaran a la presa de decisions, que ens ajuden, no ens ajudaran, no els futurs, ens ajuden, i segurament en alguns moments els delegarem la presa de decisions totalment, tindrem problemes.
No t'ha passat, tu que també mous pel món de les empreses i en toques moltes, coneixes molta gent, que una persona quan canvia d'una empresa a una altra, després de 2-3 anys s'ha tornat com els directius d'aquella empresa? Que cada empresa té una pàtina, té un caràcter, i la gent que hi va parar allà se torna d'aquella manera. I després quan se'n va i se'n va a un altre lloc, si tens ja quan han passat anys ja he pogut veure el recorregut d'algunes persones, després tornen a ser d'una altra manera, canvien la manera de tractar-te en el món dels negocis depenent dels caps, o sigui, de la gent a qui han de reportar i de la gent a qui han de donar comptes de la feina i que han de presentar els informes. Segons siguin els seus caps, la gent canvia. Llavors, com no ha de canviar la intel·ligència artificial segons qui la cura, segons qui l'entrena?
Sí. Fixa't que aquí també entra la selecció natural. O sigui, quan un cap fitxa gent, normalment fitxa gent que estigui d'acord amb la seva manera de fer o comparteixin una sèrie de valors, no? Hi ha el típic cap que agafes, tendeix a agafar gent que no li puguin fer ombra.
És molt típic per aquí.
Qual tots sabem que és un error, que no li puguin fer ombra, quan el que has de fer és el contrari, és agafar sempre gent molt més intel·ligent que tu. Això ho diu sempre un amic meu, el Mica, que me l'escolto molt quan parlem de la vida en general, que deia, no, és que tu t'has d'associar amb algú que sigui molt millor que tu. Quan tu et cases o decideixes compartir la teva vida amb la teva parella, sigui que sigui amb el format que sigui, has de ser algú, no que et complementi, que et superi amb tot. perquè diu, hòstia, has de ser molt millor amb tu, amb tot. Molt millor que tu, amb tot, no? I, hòstia, quan hi penses, dius, és així. I quan jo he fitxat gent per la meva empresa, o sigui, només he encertat quan he agafat algú molt millor que tots els que hi havia. No que jo, que no costa massa, sinó que tots els que hi havia.
Està molt bé això que dius, perquè en el món de l'empreniment, que ara estic bastant posat en aquest tema i assisteixo a acceleracions i webinars i llegeixo llibres i coses, un dels errors que solen tenir molts emprenedors és que els fundadors tenen molta por d'agafar algú que sigui millor que l'equip de fundadors. I és un dels errors més grossos que es cometen a les startups de per aquí i que, en canvi, als Estats Units no passa tant. Allà sí que són capaços de fer un fitxatge gros amb una empresa que encara està en fase de precreixement, per exemple. I serà la persona que farà que allò creixi. I serà a base d'un fitxatge de bon sou i possiblement també tindrà part del capital, d'equity, però no obligatòriament. A vegades els fundadors queden a part, perquè ni la persona molt bona tampoc se vol casar com a soci per molt de temps amb una empresa. Poder tindrà allà una missió, uns anys, fer una cosa i quan hagi acabat anar-se'n amb una altra i no voldrà estar casat a través d'una societat amb una empresa. Gent molt bona miren molt en qui se casen, però en canvi alguns projectes els poden fer gràcia o treballar durant un temps en certa cosa i allà projectar els seus coneixements amb aquella cosa nova li pot ser molt interessant. I això aquí no es practica gaire i per això sovint les empreses digitals potents no són europees sinó que són americanes i ara també asiàtiques, que ja no connecten com és la cultura d'allà.
Crec que has dit una paraula, la paraula clau és, o el concepte clau és pagar bé. O sigui, És allò que els americans ho tenen tan clar, és dir, allò diu, if you pay peanuts, you get monkeys, no? Si pagues amb cacauets, tindràs micos treballant, eh? Sí. Llavors, jo crec que el coneixement, l'experiència, o sigui, el tindre algú bo, això val diners, i aquesta frase, que és tan al món dels emprenedors, if you pay monkey, you get, you pay peanuts, you get monkeys, en català també la tenim. O sigui, al final és allò de tota la vida, no? O sigui, has de pagar el que val el producte. En català diem allò de comprar barat vol dir comprar dues vegades, no? Allò, o lo barato surt car. O lo barato surt car. Bueno, la tradició americana emprenedora i la tradició botiguera catalana. Ja està, és el mateix.
Sí, hauràs de refer coses en el món de l'startup. Passa moltes vegades que perquè no tens gent potent des del començament en tots els àmbits, hi han coses que al començament les has fet malament, però ha anat bé el negoci. Podria tenir potencial. I quan arriben socis que donen diners, venture capital, perquè aixequis l'empresa en temes de creixement, els diners que t'hauries gastat en creixement, una part important te'l gastes refent coses que havies fet malament per no haver llogat a la gent apropiada a la fase que encara no creixies, que t'estaves fent, a la fase de llavor. I és una cosa que aquí no tenim. Al començament mirem de passar amb menys experts, i després, si pel que fos anés bé, ens haurem de refer moltíssimes coses. I aquest error farà que després el creixement s'endarrereixi un any, per exemple. I per al món de les startups un any pot ser molt important. Parlava amb algú d'innovació alemany, li guardo l'anonimat, per si algun dia vol fer un podcast ja ho explicarà ell. Em deia, el problema, per exemple, que tenim a les Illes es diu 40.000 euros. És molt difícil que es pagui a gent de tecnologia més de 40.000 euros en lloc a les Illes. Com esteu en Barcelona amb aquest tema?
Ostres, Barcelona s'ha desmarxat una mica tot, eh? O sigui, sí? I és... Sí. O sigui, quan parlem de que Barcelona és business friendly i surt a tots els rànquings, de que la segona, tercera, és igual, quarta ciutat per obrir una startup és Barcelona, això té molts beneficis, vol dir moltes coses, vol dir que hi ha una feina que s'ha fet bé, que hi ha una sèrie d'infraestructures que funcionen, que hi ha un sistema educatiu que funciona on trobar talent, però també porta una sèrie de no diria inconvenients, el faria com allò de Spiderman, no? Un gran poder comporta una gran responsabilitat. Clar, el que passa és que, de sobte, els professionals que estem en el sector tenim moltes més oportunitats, les oportunitats de negoci, però també tenim molta més competència. Els treballadors tenen molts més llocs on escollir i, per definició, una startup el que fa és injectar molts diners al principi, sobretot si té alguna ronda de finançament avançada. I, per tant, vagi bé o vagi malament, tindràs sous molt, molt alts, o sous als quals no estàvem acostumats al sector, molt per sobre dels 40.000 que dius tu, dels 60.000 cap amunt, i llavors competir amb això, quan tu ets una petita empresa, una petita empresa, és complicat. Per què? Perquè, a més, el que passa és dir, escolta, jo soc programador, m'ofereixen 60, 70, 80.000 euros amb una startup. Si no funciona o no tinc cap seguretat, perquè una startup l'any següent pot haver petat ja, però és que n'hi ha més. Llavors, sí que conec molts, sí que hi ha el perfil aquest del programador que pràcticament seria freelance, però que el que fa és saltar de startup a startup amb sous molt bons i amb molt bones condicions i molt bons perks, no? I això, parlem de disrupció, això és disrupció. O sigui, això és canviar el panorama totalment, és canviar la baralla de cartes, el joc de cartes a mitja partida.
M'interessa aquest tema perquè jo crec que l'empreniment està provocant una petit terratrèmol, bueno, un petit no, un gros, un terratrèmol tal qual, gros, en el món tecnològic, en els llocs per on funciona, i resulta que tots els rànquings diuen que Berlín, Londres i Barcelona com a llocs en els quals la gent vol anar a emprendre, en els quals hi ha capital i si hi coincideixen gent de la mateixa manera que coincidien a Silicon Valley fa 40 anys, no? Aquesta cosa, els que ja sou de temps, que ja porteu anys en el món del beat a Barcelona, com ho porteu, no? Perquè si no te converteixes en startup i no tens alguna idea nova i no aixeques inversió, tu no pots pagar aquestes coses possiblement pel tipus de clientela que tens, pel teu ecosistema, pel teu context, i tu no és d'escalar, és d'allò que dèiem del botiguer català, no? D'anar fent, i qui dia passa, o qui bit passa, mega empeny.
Jo crec que la mentalitat empresarial, que l'hem tingut sempre, de la botiga de la puntual, del senyor Esteve,
la puntual del senyor Esteve, que la dona es deia Montse.
Sí, escolta, no, però aquest esperit del senyor Esteve, quan tot s'ha desmaterialitzat, quan parlem de bits, jo crec que és un llegat molt, molt important, molt important de preservar, perquè estem parlant de petites unitats, unitats familiars en aquest cas, però bueno, petites unitats que han de ser molt àgils i en aquest cas la puntualia no serveix al barri. El barri és el món, no? I llavors, aquesta mentalitat, aquesta ànima dividida, no? I aquest dilema de l'emprenedor, de l'innovador, de mantenir el lloc que jo tinc, servir la meva comunitat, però alhora pensar en un marc europeu o global, que és el que et demanarà l'inversor i és per on podràs entrar a competir amb els que venen a muntar la seva puntual a Barcelona, el 50% primer ho tenim bé i el que hem d'aprendre a fer bé, o el que estem aprenent a fer bé, és la resta. I el que és interessant és que aquest esperit emprenedor tu el pots tindre amb una petita startup, el pots tindre amb una gran empresa o amb un departament de la Generalitat. O sigui, a mi aquesta cosa de l'emprenedor que arrisca, l'idealista i tot això, que això és tant de Silicon Valley, per entendre'ns. Sí, això queda molt bé a les pel·lícules, els pirates de Silicon Valley i totes aquestes pel·lícules que ens agrada tant veure. Però la realitat és molt diferent. O sigui, hi ha molt bons emprenedors a dins l'administració, per exemple. Ho dic per posar un cas que pot semblar un oxímoron, no? Hi ha molt mals emprenedors que es juguen als quartos i el patrimoni, no seu, sinó perquè el seu pare era metge i ha tingut 3-4 i la seva mare era professora de la universitat i ha tingut 3-4-5 oportunitats per cagar-la i a l'última fer-la bé. Que el fill d'un senyor o senyora que té un taller de cotxes no ho pot fer, no pot arriscar, perquè probablement els caps de setmana havien d'ajudar el pare o la mare al taller i no ho podia dedicar a fer una carrera, saps? Llavors, a vegades mitifiquem molts Silicon Valley, no? O és que el fracàs es recompensa i la gent accepta molt bé el fracàs. Esclar, quan el teu pare és un professor de Stanford i la teva mare una metgessa, i tu has viscut tota la vida a Palo Alto i tens una bona xarxa de contactes i tens el graig del papà o la mamà per fer totes les roqueries que vulguis amb els teus amics i fins als 30 anys no t'has de posar a fer alguna cosa seriosa, si sona la flauta, doncs ets el gran emprenedor. Bueno, a Xina va diferent. Allò que deies abans, el mercat xinès. A Xina és el campi qui pugui. Allà, pensa que una generació anterior eren tots camperols que es morien de fam, literalment. El Jack Ma de torn, o sigui, els seus pares no sabien probablement ni llegir ni escriure i no li van poder pagar ni els estudis. I allà va diferent.
El Jack Ma és el fundador de l'Alibaba Group, no de l'AliExpress, no, que és el que veiem aquí i que és una capeta petita de pols del que és l'Alibaba Group.
Exactament. O sigui, allà van amb el ganivet a les dents.
Uh-huh. Està molt bé aquesta manera d'enfocar-ho perquè hem d'animar a la gent a emprendre encara que no hagin de tenir la imatge aquesta que deia, que tot semblava, que és pel·lícula. És que han d'aprendre a distingir entre les pel·lícules i la realitat pel tema digital. Ja ho sabem fer amb altres coses. Per exemple, veus la pel·lícula dels ocells de Hitchcock i no sí, passes a tenir pànic pels ocells automàticament.
Mires
el Dr. House i no passes la teva vida patint pel lupus. perquè tothom tenia lupus a Doctor House. O ara estic veient The Good Doctor a Netflix i allà tothom que entra al quirofà acaba a punt de morir. I tampoc és així. Llavors, tot el que estem veient sobre els Black Mirrors i Silicon Valley i a les televisions i a les sèries no és així. És dramatització, ho hem d'entendre. Això sembla que en tecnologia encara no ho agafem.
I després... Sí, digues.
Digues tu.
I després dic que Silicon Valley n'hi ha un. I Silicon Valley és fruit d'unes circumstàncies espai-temporals úniques, d'una inversió militar, d'un desenvolupament de semiconductors, d'una indústria del software, d'unes universitats, d'una inversió pública a través de les agències de ciència dels Estats Units i de tecnologia. I Silicon Valley n'hi ha un. Aquesta cosa de serem el Silicon Valley del nord, del sud d'Europa, tot això, fora. O sigui, fora. Aquí has de ser una altra cosa.
Esborrat de la ment. Tothom hauria d'esborrar-ho de la ment perquè no tenim un motor com tenien allà per fer al voltant de Stanford internet per un encàrrec de seguretat. Que ja l'havien fet a Stanford. Internet no el van inventar. Això que és el futur i que hem d'explicar que és el futur, la internet no la van inventar els militars. És una cosa que varen fer entre Stanford i Berkeley. I sí, hi ha diversos noms que, com no ens ho hem preparat, segurament ara no sé si tu els recordaràs, tens millor memòria que jo, però són 5 o 6 personatges. Entre ells hi ha el Douglas Engelbart, que és l'inventor del ratolí, que ja van inventar la transmissió a través de paquets. I això els militars pensen, mira, estaria bé per tenir una xarxa segura, que estigués a prova de talls, dels talls que es produeixen per les guerres, que en aquell moment era el telègraf i veure un pal de telègraf i tallar el cable era relativament fàcil. I volien alguna cosa que no fos com el telègraf, tan directe, no? Llavors la transmissió de paquets ja estava inventada i l'exèrcit diu compro i poso pasta, i llavors li pega un impuls molt gros, fa d'ARPA, però hi ha personatges com el Vinton Cerf que diuen això ho han de fer estàndard. O sigui, utilitzen els diners del govern per fer-ho no exactament com demana, o l'exèrcit no fer-ho exactament com demana, sinó fer-ho universal perquè pugui córrer qualsevol ordinador i no només amb els ordinadors que tenia l'exèrcit. I els hi devem aquesta petita sortida de guió, però qui estava pagant era internet, l'estava pagant, estava finançant l'exèrcit dels Estats Units. Així que això aquí no ho han tingut, no ho tenim. Aquí podem fer el Mirage, han fet aquell avió, també ara no me'n recordo com se diu, que surt en vertical, que és britànic, han fet trens d'alta velocitat, però coses de tecnologia a Europa no ens ha pegat mai per aquí i llavors nosaltres no podrem reproduir mai una cosa com aquesta en el nostre continent, a cap lloc. Ni un.
No, és molt fàcil d'entendre. O sigui, algú en el seu judici voldria crear un clon de Hollywood i fer les pel·lícules de Hollywood i fer la temàtica i els recursos que té Hollywood. No cal. O sigui, tu has de fer un altre tipus de cinema. Tu has de portar per una altra banda, has d'arribar allà on no arriben ells. I llavors no pots entrar a competir. No? I això, la història aquesta resumida, que l'has resumit molt bé, il·lustra com una sèrie d'impossibilitats fan una possibilitat. O sigui, internet és una cosa impossible. O sigui, una sèrie d'estàndards oberts que tothom s'hi pugui enganxar, que sigui de franc, que no hi hagi ningú cobrant royalties entremig, que vagi per uns cables submarins costosíssims i per unes connexions sense cables costosíssimes, però que, malgrat tot, ho tinguem a casa, com tenim aigua, i amb un preu irrisori. O sigui, és l'exemple més clar com una suma d'impossibilitats fa que una cosa sigui possible.
Sí, jo em trencava el cap durant la legislatura passada per fer un cable submarí nou entre Mallorca i Menorca, perquè només hi havia dos cables de dades entre Mallorca i Menorca, que eren de Telefònica. El preu regulat, el peatge de Telefònica, era molt car i això feia que a Menorca no hi hagués diversitat d'operadores. Els hi costava posar-se a Menorca, o no els hi sortia rendible, perquè a més són 100.000 habitants. Llavors no n'hi ha. El preu d'un cable nou no donava prou repartit entre els 100.000 habitants. I bé, intentàvem aconseguir ajudes europees en cables europeus fins que un dia el cable de llum, que era molt antic i que estava refrigerat per oli, es va trencar i va començar a mullar oli, amb la qual cosa creava contaminació. Allò va accelerar ràpid posar un cable nou d'electricitat entre Mallorca i Menorca. I els cables nous d'electricitat de sèrie porten 24 pèls de fibra òptica. I llavors, així, sense fer res, va haver fibra òptica, un cable nou de fibra òptica a Menorca i un ample de banda que permetrà que hi hagi més operadores, que sigui més barata la connexió allà, que hi hagi més alternatives, que hi vingui més gent, perquè aquell cable, Red Elèctrica, té una filial que es diu Reintel o Resintel, que té tota la fibra fosca perquè no l'il·luminen, vull dir, es posen els pèls, posen la fibra, sí, perquè són pèls. En realitat, al final són 24 pèls, que en els cables submarins són 12, dona per 12 connexions, perquè n'hi ha d'haver un d'anada i un altre de tornada. Té molta més qualitat la fibra òptica submarina que no la terrestre. Això vol dir que a Barcelona aquest cable que tirau ara cap a Marsella i que de Marsella anirà cap a Àfrica i també cap a Àsia, vos donarà una latència molt més baixa des de Barcelona a Àsia, que no la té Berlín o París, que van per terra. És bastant millor la fibra. Doncs aquests 12 pèls... Sí, perquè d'aquí a 4 dies comptarem la latència. Llavors, si tu vols fer coses amb Àsia, des d'Europa, serà llocs costaners que tinguin cables submarins directes, i n'hi ha 3 de Marsella, cap a Àsia n'hi ha 3, que van directe pel canal de Suez. Aquests 3 cables, pel fet de connectar-vos vosaltres a Marsella, ja els teniu allà només a un salt de latència. En canvi, per terra, aquests salts, aquests punts, els routers, n'hi ha molts més, perquè sota el mar no hi ha routers. Llavors, un router, cada router introdueix un mil·lisegon, a més no són tan rectes perquè donen més voltes, diguéssim, i això que et deia, doncs, és un d'anada i un altre de tornada, hi ha més qualitat, l'ample de banda és tremendo. Llavors, això, que Reintel és una companyia que té la fibra de les vies de Renfe, té la fibra de tots els cables d'alta tensió, que sempre hi ha un cable dalt de les torres, aquell cable és de fibra, tenen també tota la fibra submarina dels cables elèctrics i la lloguen fosca. Vull dir que si tu ets, no sé, Orange i vols 2 pèls, llogues 2 pèls, has de comprar tu la maquinària per il·luminar-ho i de més. Vull dir que Reintel és completament neutre, no introdueix res, no fa res, te dona el pèl tal qual, en cru. I això va solucionar de cop un problema gros en Menorca i de passada també va passar el mateix amb Formentera, que només tenia un cable de dades de telefònica i ara s'han posat nous cables de llum i també porten fibra. La fibra ara està per tot arreu, l'ample de banda és cada vegada més econòmic, més gros i tot, menys latència i tot amb aquesta idea de fons de que és obert, universal i que sense això és que ara no... Una de les coses de que l'internet és el futur, que volia comentar, cada vegada hi ha més gent que diu que sense internet no podria treballar i de molts més oficis. I quan gent que han dit durant anys que internet era el futur, veus que ja hi ha molta gent que per ells és indispensable pel present, és una petita satisfacció, no? Aquell, ja ho dèiem nosaltres. No volem fer de cebolletes, ni tu ni jo tenim un esperit cebolleta.
No. Aquesta frase recurrent que te provoca tanta hilaritat o incredulitat quan la dius en públic, no? Jo la tiro per provocar sempre. Internet és el futur, l'internet és el futur. No, però si és el present, no, home, o sigui, algú com tu que porta tants anys en l'ofici ha de dir això encara ara. Escolti, hi ha molt més en aquesta frase del que ens pensem. Primer que tot, sí, què vol dir futur? El futur vol dir ara, demà, d'aquí 20 anys, d'aquí 100, després què vol dir internet? Internet és una cosa que està, és el que dèiem abans, no? O sigui, es va solapant canvi sobre canvi, no hi ha revolucions, no hi ha canvis, però el cas és que si tu mires l'estat d'internet ara amb el de fa 20 anys no té res a veure. És una mica com l'evolució humana, o sigui, tu no ets igual que ton padrí, però, escolta, si tires 6 milions anys enrere sí que som diferents. A canvi d'una generació a l'altra, tots som iguals, no? No hi ha un punt de canvi. Què vol dir internet? Bueno, estem parlant de l'internet que coneixem ara, estem parlant d'un internet que és social, que és una genera negoci només pel fet d'existir, el que deies tu, que possibilita feines que no existirien, possibilitat contactes que porten a benestar, que porten a negoci, que porten a coneixement, a creació, que sense aquestes connexions no existiria, però d'aquí 5, 10, 20 anys no sabem com serà internet. O sigui, fa 20 anys internet connectava documents. No, perdó. Fa 20 anys, o fa 30, connectava màquines. Després, documents. Després, va connectar persones. Després, ara està connectant...
En correu electrònic i chat.
Exacte. Ara està connectant persones i agents intel·ligents amb persones i entre ells. O sigui, la major part de transaccions que es fan a internet no les fem els humans. Les fan, si vols dir bots, si vols dir agents intel·ligents, o si vols dir més planerament, programes. És així de senzill. La major part del trànsit d'internet i de l'activitat d'internet la fan els bots. Bueno, llavors, a partir d'aquí, què serà el futur? Bueno, metavers, Ready Player One, no ho sé, però serà diferent. Per tant, quan diem això que internet és el futur, se'n podria escriure un llibre, una tesi.
Sí. Anem a parlar d'aprofitar-ho. Tornem a la puntual de l'Esteve, era?
Del
senyor Esteve i la Montse. Aquesta empresa que també podria emprendre, també podria fer segurament una revolució important si se deixa aconsellar o si vol desaprendre per aprendre una altra manera de fer les coses i sense històries del Silicon Valley ni donar-li cap cosa peliculera, sinó en tot el pragmatisme del món. I si ho fes, trobaria unes quantitats molt grosses de capital disposades a ajudar-los, perquè no es tracta d'una bombolla. Hi ha molta gent que té molts de diners que no sap què fer-ne, perquè si els poses al banc et cobren en comptes de pagar-te. I si els poses en temes immobiliaris, doncs sí, però no. Està tot molt controlat en el món immobiliari. És un mercat molt madur. És difícil fer una cosa interessant. I molts d'aquests capitals s'estan llançant a formar grans bosses de capital. Són els VCs, els Venture Capital, que agafen uns gestors i que aquests gestors els diuen, mira, en 10 anys, si poses un milió, en tindràs 3. I com ho fan? Doncs invertint amb senyors Esteves i Montses, perquè han desaprès i han après, i utilitzen tot el seu coneixement del seu ram per fer les coses d'una forma diferent, i d'aquests doncs, n'hi haurà alguns que fracassaran, però n'hi haurà uns altres que si aconsegueixen escalar i fer-se negocis a nivell estatal, europeu i fins i tot mundial, poder multiplicar el seu valor per 100. I això farà que la persona que ha posat un milió en el grup de Venture Capital en arreplegui d'aquí 10 anys 3. Hi ha molts de diners que podrien aprofitar moltes persones del nostre entorn i no sé si se'ls hi explica prou clar que tota aquesta història d'emprendre o de convertir coses en software i de posar-les a internet i de fer-les mundials no és tan pel·liculero com tenim la percepció. No sé si se fa la feina. La gent que hi està posada ho té molt clar i està guanyant molts diners i són aquests que abans explicaves que poden pagar 80.000 euros amb un programador que a les Illes se'n guanya 40. Però bé, està molt a prop Barcelona i hi ha molta demanda. Això és real, és molt real. I no estem parlant tampoc d'una bombolla, perquè realment hi ha moltes d'aquestes startups que s'hi quedaran i segurament tu en coneixes més d'una. Com ho podem impulsar i estendre això?
El que deia, o sigui, jo crec que trencar falsos mites, quan parlem de fer les coses d'una altra manera, no vol dir desaprendre, o sigui, perdó, no vol dir llançar tot el teu bagatge, tot el teu... O sigui, al final, quin sap més del teu negoci? Ets tu. Si tu fas cibelles per cinturons, el qui sap més de fer cibelles ets tu. Potser no ets el que saps més de vendre-les. Potser no és el que saps més de moda. Potser no és el que saps més de si ara hi ha una tendència perquè un raper ha tret les seves cibelles en un vídeo i surt cada dia al YouTube, té milions de visites. Això potser no en saps tant. Llavors, jo el que he arribat a la conclusió, i això hi porto molt temps reflectint, n'he escrit coses, sortirà un llibre on parlo d'aquestes coses, és amb uns conceptes que tenen molt poc a veure amb el nostre ram, sinó que tenen a veure amb literatura, i amb literatura, amb el sentit feixuc del terme, amb un llibre que això ho deia Italo Calvino. Italo Calvino té un llibre que es diu 6 propostes pel proper mil·lenni. És un llibre de 6 classes que ell havia d'anar a fer a Harvard i no les va poder fer perquè va morir abans. No? I eren 6 conferències sobre 6 temes que ell deia que la literatura havien de conservar pel proper mil·lenni. Llavors ell deia, això era l'any 85, jo tenia 20 anys. El dia precisament que va morir Calvino, el 29 de setembre del 85, jo feia 20 anys. Llavors, ell escrivia, de fer ha sortit en llibre, però ell en les seves conferències que havia de fer, eren 6 sessions, ell les volia dedicar doncs, a aquests valors. El primer valor que demanava per la literatura, pel proper mil·lenni, o sigui, per aquest mil·lenni, era la lleugeresa. Clar, quan tu mires com són les empreses que triomfen, com fem negocis i com ens comportem nosaltres, com som nosaltres, arribes a la conclusió que empreses, ordinadors i humans ens han convertit en lleugers. O aquells que els hi va bé les coses, o aquells que tallen el bacallà, són lleugers. El segon valor que ell deia que la literatura havia de preservar pel segle XXI era la rapidesa. Fixa't que allò que parlaves tu dels cables abans i tindre un cable amb una, ja no diria una potència emergent, sinó una potència consolidada com Xina, que està disputant el primer lloc als Estats Units, aquests hubs tecnològics que estan disputant la supremacia a Silicon Valley, doncs serà clau. El que tu puguis connectar-te amb aquestes o bases de dades o clients o proveïdors o mercats asiàtics de manera ràpida i a més que siguis prou àgil, crec que t'ajudarà. El tercer valor que deia que la literatura havia de preservar pel mil·lenni era l'exactitud. Havia de ser precisa, havia de ser exacta. Bueno, això és el que ens obliguen les comunicacions digitals, o ens obliguen, ens faciliten o ens hi porten inexorablement. El quart valor que ell demanava per la literatura era la visibilitat. Clar, quan parlàvem abans de ser present en aquests mercats, és de ser visible en un mercat, ja dic, parlem del Jack Ma, el Jack Ma aquí competeix amb Amazon. Ara no recordo els milions de persones que hi ha a Estats Units que treballen, petites botigues de l'Amèrica profunda, del Bible Belt, del Rust Belt, del Midwest, que treballen gràcies al Jack Ma, perquè venen a Xina la civella que fan en el seu ranxo, si tu vols. Per tant, aquesta visibilitat. I finalment, el cinquè, que és l'últim que va poder escriure, el sisè ja no el va poder escriure perquè va morir, era el de la multiplicitat. Fixa't que els ordinadors i el fet de que haguem convertit la nostra economia, les nostres empreses i nosaltres en lleugers, ràpids, exactes i visibles, ens converteix en múltiples. Podem estar a múltiples llocs alhora, el nostre producte es pot adaptar a múltiples mercats, d'acord? I és allà on parlaves tu abans, la figura aquest de l'assessor o de la persona que coneix bé, que sap gestionar tots aquests valors dels que he parlat fins ara i que els sap traslladar a la de llocs, a la puntual del senyor Esteve. Si som lleugers, ràpids, exactes, visibles i múltiples, treure-hi el sí. Diria, només ens queda ser lleugers, ràpids, exactes, visibles i múltiples.
Molt bé, està molt bé. No he pres nota, però quan faci l'edició d'aquest podcast, aquesta part, la posaré a les notes.
Aquest llibre que em va canviar la vida me'l va recomanar fa 7 o 8 anys una mallorquina il·lustre, la Pema Maimó, que és editora, que ara està, em sembla, al grup Enciclopèdia Catalana, i em va dir, ostres, hauries de fer un llibre explicant això perquè llegeixo els seus articles, m'hi porta, i vull dir, home, voldria fer aquesta petita menció a la Pema.
L'estàs fent, el llibre, m'has dit abans. Sí, perquè tenim una pregunta aquí, que quin serà el teu següent article o llibre, perquè sí. ja tenim l'edat aquesta de fer un llibre, jo no en tinc. No, però tu ets més de llibre.
No, jo he de dir que ja estic bastant tranquil perquè en el seu moment ja vaig escriure un llibre, ja vaig tenir un fill i ja vaig plantar un arbre. Vull dir, llavors, aquest és de bonus track,
Però, molt bé.
Però sí, aquest estic dedicant molta passió i una cosa més important, que és que escrivint l'estic aprenent moltíssim. I jo crec que això és la satisfacció, i això també segurament ens ve amb els anys, i tu estaràs d'acord amb mi, que com més gran et fas, el que te n'adones, que el que és més important és aprendre coses. És igual, eh? Sigui a fer guitarres, com un bon amic nostre fa, o a cuinar, o a aprendre filosofia, o a aprendre física, o a aprendre a tocar el banjo. És igual. Uh-huh. Però vull dir, aprendre coses crec que és l'activitat més satisfactòria que podem tindre els éssers humans. I com més gran m'he anat fent, menys coses he necessitat i més necessitat he tingut d'aprendre coses. O sigui, te n'adones que no saps res, que tota la vida pensant, el famós síndrome de Dunning-Kruger, tota la vida pensant que sabies molt d'alguna cosa i després, quan ho has estudiat, te n'adones que no sabies absolutament res.
L'escriptura és la síntesi del pensament i quan has d'escriure una cosa te n'adones que no saps res. Ho diries com una diagnosi accelerada de Dunning-Kruger.
És que és així, és exactament això.
I per això a mi m'agrada escriure els articles amb ploma, perquè la connexió entre la mà i el paper i la tinta i tot em fa ser més reflexiu que no davant d'un teclat, que disperso més. Això de poder tirar endavant i endarrere amb tanta facilitat i la lletra sempre és la mateixa. En canvi, tu veus per la teva lletra com està el teu pensament en aquell moment. Ho arribes a reconèixer. I després, quan rellegeixes el test, dius, aquí n'havies llançat, aquí estaves dispers, aquí estaves pensant en una altra cosa.
Així, Benjamí, tot el que pugui ser software potser no és cert, no? Perquè ara em sorprens aquí, eh? Perquè un defensor dels e-books... Jo soc com tu, o sigui, no he arribat a tindre, diguéssim, la disciplina per poder-ho fer, però sí que aquest circuit, aquesta connexió a la velocitat de les neurones, que és molt diferent que la velocitat electrònica, si exigeix aquesta capacitat de síntesi. És molt més car corregir una cosa que has errat en paper i ploma que no pas en teclat. I, per tant, ho has de pensar molt millor, ho has d'assimilar molt millor, ho has de sintetitzar molt millor. Uh-huh. I aquest és l'exercici que faig jo. Tots els llibres me'ls compro en paper, sempre. Després, confessaré, no ho digueu a ningú, que després me'ls baixo pirates amb e-book per tindre els referenciats i per poder fer cerques més ràpides.
Pagaria. No. El Ctrl-F. El Ctrl-F i l'F3. Sí. Cercar següent.
Clar, però són dues coses diferents. Són dues coses diferents. És a dir, un és el absorbir, llegir, entendre-ho, geolocalitzar allà on has llegit un tros, una cita, que recordes les 8 puntes que té un llibre, els 8 angles que els té, i si tenies més pes que a la banda dreta o a l'esquerra perquè la mà està aguantant. Tot això va quedar enregistrat al teu cervell i això després de molts anys de llegir amb Kindle, que en soc fan, i mira, més el tinc a mà, aquí el tinc, però trobo que és molt més difícil llegir, si he de viatjar o si he d'anar a la platja, me l'emporto. Però és més difícil llegir amb Kindle i, sobretot, després recuperar i fer això així, no? Això de, espera't, a veure, on era això? Espera't, tira enrere i ho trobes de seguit. Ara bé, si he de buscar una cita, una frase, o totes les referències a Giordano Bruno, que va fantàstic buscar-ho en la meva biblioteca digital. I això, com a corol·lari, podríem treure de que no és digital o analògic o digital envers analògic, sinó que és digital i analògic i quan utilitzem quin, no? O sigui, en quin moment un mitjà o l'altre ens pot fer millor servei. Jo recomanaria a tothom això que fas tu, d'escriure a mà i llegir sobre paper. Recomanaria també tindre l'arxiu digital per fer cerques, per fer cerques creuades i tot el que sigui. És un molt bon debat aquest, el de l'escriptura, lectura amb física versus digital.
Després el llegeixo al Google Docs, que entén prou bé el català. No fa les puntuacions, les he de fer, però bé, sempre hi ha una edició després. I en llegir el que he escrit, veig el to, que si ho tecleges directament a l'ordinador no el veus tan clarament el to. El ritme, quan tu te llegeixes en veu alta, perquè a l'ordinador li has de parlar en veu alta perquè encara no ho tenim això, possiblement sortirà un casc o alguna cosa que a mesura que anem llegint vagi transcrivint, però de moment hem de parlar. I bé, allà t'adones de coses que no havies vist mentre escrivies i m'agrada, llavors és la pràctica que tinc. La part de llegir ja és, per mi, anar aprenent... Som molt de prendre notes, de subratllar al mateix temps i després de cercar les meves pròpies notes.
Sí. I
hauria de fer un segon procés. I per això prefereixo el digital per llegir. Mira, per les notes, pels subratllacs que faig.
Per tindre el millor Sí. Per tindre el millor dels dos
em
mons...
Passo.
Sí, sí, jo també em passo. I després no trobo mai res, també t'ho he de dir. Però bé, després tot és important. Jo per tindre el millor dels dos mons, el que he arribat a fer és tenir el Kindle amb la lletra molt, molt petita, perquè tingui el màxim de caràcters en una pàgina, llegir en paper, i quan he de subratllar una cosa, subratllar-la al Kindle. O sigui, portar una, diguéssim, una lectura sincronitzada digital. Que això algú hi ha de pensar, hi ha de, ho ha de posar, hi ha de fer aquelles calculadores que veia dels meus companys xinesos quan eren als Estats Units, eh? Que tenien, per una banda, la calculadora científica i quan obrien la fundeta, aquí l'àbac, perquè ells anaven més ràpid sumant i restant amb un àbac, i, però en canvi multiplicant, dividint i fent trigonometria. Sí. Amb un... Això era al·lucinant. Eh?
Sí, sí,
I, sí, sí, sí. O sigui, tu veus aquestes calculadores, una banda la científica i l'altra l'àbac. Doncs els llibres haurien de ser així.
Està molt, moltes coses per fer en el tema llibres, perquè l'únic que han fet és passar-los tal qual en digital, amb eliminant les planes, li han donat un altre format, perquè ja les pàgines doncs, són líquides, depenent del tipus de lletra que utilitzi cadascú, ja no, el paginat no és el mateix. I però no m'he introduït cap cosa interessant nova. I mira que la gent que ho va fer, que són els d'Amazon, els agrada innovar, perquè ja sovint amb Amazon es diu i què ha fet per, a part d'una botiga, de ser un botiga, de ser la puntual del senyor Esteve i la Montse en digital? I dius, home, doncs el cloud a través d'AWS. I home, i a més del cloud amb AWS i ser la puntual, què ha fet Amazon per nosaltres? Home, doncs tot el sistema de reconeixement de veu que tenen en els Alexas i l'Amazon Echo, que és prou bo, etc. I pels desenvolupadors, pots dir més coses. I què ha fet? Doncs mira, va introduir que el tema de les APIs agafés potència i que tots estigueu programant amb APIs i que pugueu fer els famosos Two Pizza Teams, que són equips de programadors de quatre persones que fan que la programació sigui més àgil i que els projectes siguin molt més ràpids. Tot això ho estic dient perquè una empresa com Amazon, el Kindle, sembla que el va fer i el va deixar. I ja no... ja està.
Sí,
ja
sí, no, sí, és cert.
Avui no l'han millorat.
Avui precisament llegia en un fòrum d'Apple el dit, és que, per exemple, el que va tan bé, jo voldria tenir les meves lectures i les meves marques del Kindle sincronitzades amb el Kindle del meu ordinador, perquè sí. Quan estic treballant, estic buscant, i no hi ha manera. O sigui, el Kindle, almenys pel Apple, és horrorós. I diria que ni el mantenen i s'ha quedat allà, no? I llavors, algú deia per què Apple, el Kindle d'Amazon, per què Apple no treu la competència del Kindle amb la seva botiga de llibres, perquè, a més, els formats aquests d'Amazon són del dimoni, no són EPUB, són sí. Propietaris.
Els mòbils.
Una cosa estranya. Sí, els mòbils i el ZB aquest. Llavors dius que per què no treu? Jo el que voldria és que hi hagués un reader amb tinta electrònica, i si pot ser gran, un Paperwhite d'aquests grans, no sé com es diu, aquests que fan aquestes superfícies, i que pràcticament de la mida d'un diari petit, que et poguessis enllaçar amb la botiga que vulguis.
Sí.
I, escolta, jo n'he comprat a Amazon, però tinc els d'Amazon, n'he comprat a Apple, n'he comprat els tinc aquí, i ho tinc tot sincronitzat, i subratllo allà i ho tinc a l'ordinador. Que això, Amazon, que està en una posició privilegiada per fer-ho, no ho ha acabat de fer bé.
No, el tenen abandonat i, en canvi, en moltes altres coses hi estan treballant. Poder encara ens sorprendran més amb el cotxe autònom, aquell que fan que sembla com una vagoneta de l'oeste, del Far West. Sí, per què diem a l'oeste? Per què he dit a l'oeste en castellà?
Perquè les persones petits eren de l'oeste, tio.
Sí, sí. No és oest. O és Far West o és oeste. Però no...
Sí, tant.
Bé, doncs això, aquella furgoneta que han fet que està molt bé, que se diu Zeta... Ara no me'n recordo el nom, però que possiblement també en conducció autònoma seran més, i en drons faran més via que no amb el Kindle, que el van abandonar. Tornem a la puntual del senyor Esteve i la Montse. La cosa, i senyora Montse, la cosa està en que s'haurien d'animar a intentar convertir coses en software del seu negoci i amb això tinc una experiència recent que puc aportar amb la meva feina d'analista digital i de mentor. Doncs algú em va demanar com podia fer que el seu negoci, atreure més gent en el seu negoci a través del digital, de teleserveis de medicina.
una persona molt inquieta, amb molta capacitat per aprendre el que toca i desaprendre el que toca desaprendre, allò que és que també s'ha de ser selectiu a l'hora de desaprendre, sí. I això va començar fa un any, i l'altre dia em deia que quan fa un any ens varen conèixer era per portar més gent en el meu negoci, i ara tenim un projecte per portar més gent a tots els negocis com el meu que hi ha a tot el planeta. I això ha estat un procés d'un any amb ell d'intentar trobar, i ens ha fet socis dins d'aquest procés, perquè realment ahir creiem i arriba un moment en què ell troba que necessita un vitòleg i jo trobo que necessito un metge. S'han de combinar aquestes dues coses. El tercer soci és programador, però l'estratègia digital la porto jo i ell porta l'estratègia de conèixer el negoci. Vull dir, és allò, és la puntual del món de la medicina, que doncs una part del negoci l'han pogut convertir en algoritme i aquesta part convertida en algoritme és absolutament escalable. Això permet que pugui ser un producte mundial. I bé, estem en la fase d'aconseguir inversió, no perquè no sigui rentable el producte, sinó perquè una de les coses que has de fer quan tens una startup és que el teu producte sigui rendible sense ajuda. Si necessites ajuda, malament. Aquest és un consell que donem a la gent que tingui projectes. Quan facin el full de càlcul, trobaran que hi ha un espai, que és la Vall de la Mort, que és quan estàs començant i encara no tens els clients, però has hagut de fer prou despesa, i tens una part, després d'haver superat la Vall de la Mort, que te vas recuperant, i arriba un moment que fas el break-even, que es diu, que ni guanyes ni perds. Però aquí ja has de poder arribar sense inversors. Si cerques inversors és perquè vols fer molta més via, però no perquè et paguin el sou ni perquè et paguin el negoci, perquè el negoci ell sol es podria pagar. I aquest procés que ha durat un any ha estat molt interessant. M'ha servit per posar a prova la meva teoria que tot el que pugui ser software serà software i que no ho faran només informàtics, que són indispensables els Esteves i les Montses de moltíssims negocis, i si es deixen aconsellar què és el que han de desaprendre i aprenen el que han d'aprendre, i amb l'experiència que ja tenen podríem reconvertir la nostra economia i no ser un espai tan apàtic a la tecnologia com som a Europa, perquè ho estan fent tots els americans i els xinesos. Introdueixo aquí la meva batalleta, l'última, i amb la qual estic posat ara i que m'ocupa la major part del temps, i que és això ben bé que deies, no? Que gent de qualsevol ofici pot fer aquesta sisena part que deies de multiplicar el seu negoci. O de fet, les pot fer totes sis. Qualsevol negoci sí. Pot aplicar aquestes sis parts si és capaç de trobar la part. Vull dir, la part, estic repetint molt la paraula part, si és capaç de trobar la secció del negoci que se pot convertir en software i que allò pot ser un algoritme i que pot escalar, les sis històries del Calvino jo les veig perfectament en la majoria de negocis amb una pàtina digital algorítmica exponencial.
Sí, és que quan els vaig llegir, quan vaig llegir i rellegir el llibre, perquè l'he llegit en diverses ocasions, l'he rosegat, hi ha parts que m'hi he recreat més, parts que he ampliat. Clar, és inevitable, quan te parlen de visibilitat o de multiplicitat o de lleugeresa o de rapidesa, d'exactitud, és inevitable pensar que és la societat. O sigui, posa-ho a l'escala que vulguis. O sigui, obre el focus tant com vulguis. Pots parlar a nivell d'individu, a nivell d'individu amb les seves relacions i la seva presència als mitjans socials, pots parlar a nivell d'empresa, la societat que tu has fet amb aquest metge, pots parlar a nivell de govern, pots parlar a nivell d'Unió Europea, pots parlar a nivell d'humanitat, si tu vols, de societats o cultures. Ostres, totes les que no compleixen, o si no són les cinc, algunes, de la majoria d'aquests valors que ell demanava per la literatura, que crec que són valors universals, ens defineixen, i curiosament fixa't que tant la lleugeresa, la rapidesa, l'adjectiu, la visibilitat com la multiplicitat defineixen tant els ordinadors, els algoritmes i les màquines com les persones. I aquí hi ha una idea molt boja. O sigui, fixa't molt. Serveix tant per a persones com per a ordinadors. I aquí, ara estava escrivint aquests dies, no sé, aquí hi veig alguna convergència estranya que potser ens donarà pistes per l'internet del futur.
De l'internet del futur, en el qual està tot per fer. Tu sovint dius que aviat no hi haurà pantalles, que no portarem mòbils, i això m'encanta perquè me sentia molt sol l'any... Bé, de fet, quan es van conèixer, crec que es van conèixer per això, perquè vas veure un article meu sobre un projecte per l'Ajuntament de Barcelona del 2014 que consistia en posar metadades a la ciutat pel dia que no portéssim pantalles i que amb els dispositius que fos tinguéssim informació del que hi ha al nostre voltant, perquè això l'Ajuntament havia etiquetat tot, els arbres. I si tu ets afeccionat als arbres, quan hagis caminat pel carrer, els auriculars aquests que portes, podrien dir, mira, aquí al costat hi ha un lledoner. I és de l'any tal. I se va replantar a l'any qual perquè, doncs, li va caure un llamp.
Crec que ens vam conèixer arran de que per Twitter i, o per Instagram jo vaig fer un tema recurrent també, que és que és... Clar, anem molt mirant a terra, no? I tu també ho dius en un article teu. Anem molt mirant a terra, o sigui, ja sigui amb mòbil o sense mòbil, però sempre anem mirant a terra i, hòstia, i tu vas per la ciutat i aixeques el cap i veus una ciutat diferent. O sigui, veus arbres, veus balcons, veus terrasses, veus les flors dels veïns de dalt. I jo recordo que anava fent unes fotos només aixecant el mòbil i, hòstia, i sortien fotos xules, no? I deia, també una d'aquestes frases que dic sovint, és que mirem poc amunt, no? O sigui, mirem poc amunt. Llavors tu, em sembla, o que em vas contestar o jo et vaig contestar, van fer algun intercanvi per Twitter, em vas recomanar el teu article, el vaig llegir i em va interessar moltíssim. I és això, o sigui, quan pensem, i ara també relacionat amb la lleugeresa, no? Jo ho acabo d'escriure aquests dies, això. Si tu mires la història dels ordinadors i ja no cal anar fins a Ada Lovelace o Babbage, sinó pots començar tranquil·lament a l'any 46 amb l'ENIAC, no? L'ENIAC, hosti, eren milers, 17.000, 18.000 vàlvules de buit. O sigui, era tota una planta de la Universitat de Pennsylvania a Filadèlfia. O sigui, una cosa enorme. O sigui, la gent vivia dins dels ordinadors. I ells ja se'n van adonar, els mateixos enginyers, de que allò de cablejar i de canviar cables com una centraleta telefònica, era la part menys productiva de l'ordinador. Que allò era la part més feixuga i que si allò aconseguien alleugerir, passar-ho a instruccions electròniques, a electrons en lloc de cables, segurament hi sortirien guanyant. Bé, si tirem uns quants anys més endavant, després de passar pels microordinadors i arribar als ordinadors personals, als 80, amb l'IBM PC i amb els Macintosh, hosti, què passa? L'ordinador ja no és una habitació, sinó que és un company de feina, que és com aquest que tenim tu i jo davant, seu, com el nostre company, i a més, no només això, li hem dit persona, o sigui, li hem dit ordinador personal. I uns anys més es fa encara més lleuger aquest ordinador. I és un portàtil, segurament deus estar un portàtil, jo estic amb un portàtil, i aquest portàtil, hosti, ja no és que segui davant de la feina, sinó que ens l'emportem a casa al vespre, el deixem entrar a casa. I al cap de setmana ens l'emportem a la segona residència. Hosti, cada vegada va conquerint més espai, cada vegada és més persona aquest aparell. Cada vegada és més lleuger i cada vegada és més...
I ja no li diem personal. Jo no me'n recordava que li deien personal. Ara m'has fet tornar 20 anys jove.
PC? D'on ve PC?
Personal computer.
Personal computer.
Ja no ho diem, això. Imagina que diguéssim, no, el mòbil personal. No, això ja se suposa, no? De fet, si te l'agafa algú, t'emprenyes.
Home, i llavors... Fixa't que la propera iteració d'això és quan algú que és un outsider fabricant mòbils decideix que els mòbils, que els telèfons, que encara en diem telèfon mòbil, no portaran teclat, que encara seran més lleugers, que seran tota una gran pantalla. Perquè la gent sí que vol treballar amb el mòbil, però també s'hi vol divertir, també vol comunicar-se i també es vol distreure i també vol sentir música. I llavors arriben uns il·luminats que són de fora, que els de Windows en aquella època, els de Nokia se'n rien molt, els de RIM també se'n rien molt, que eren els d'Apple, i diuen, mira, aquest és el telèfon. Jo crec que ni Apple va veure que allò no era una iteració del mòbil, sinó que era una iteració de l'ordinador. I és més, és un ordinador molt, molt més potent, perquè a diferència de l'ordinador porta giroscopi, porta GPS, porta sensor de proximitat, porta sensor de llum, porta sensor de temperatura, porta una sèrie de sensors, o sigui, és molt més, està molt més al cas de l'entorn que no pas un PC o un portàtil per avançat que sigui. I això ho portem sempre a sobre. Fixa't, doncs, aquesta evolució de treballar-hi dins, asseure-la davant, aportar-lo penjat, aportar-lo enganxat al cos, l'ordinador com s'ha anat fent petit. La pròxima iteració No se me n'ha acut cap més que no sigui desaparèixer totalment. I llavors, una vegada desapareix, és quan mor Déu. És a dir, o no hi ha Déu o tot és Déu. Llavors, és això que deies tu, la ciutat aquesta, que és tot ordinador. Llavors, o totes les superfícies són accionables, ens donen informació, ens permeten connectar-nos amb el món, o implants, no sé, el Neuralink famós del Neuralink i els porcs de l'Elon Musk, no sé, el que sigui. Però no pot ser que al segle XXI anem tots mirant a un pam de la cara un trosset de vidre pel carrer, ignorant l'entorn, que no. O sigui, o si suma a l'entorn aquesta nova proposta d'informació digital o aquesta nova capa digital, o la suma i l'augmenta, o si la vol substituir amb una pantalleta petita, perdrà. Per tant, només se m'acut que l'ordinador ha de desaparèixer.
Sí, i està al voltant. De fet, escrivies no fa gaire sobre el metavers. No sé com li direm.
Sí. Segur que no en direm metavers, perquè ara, si dius ciberespai, la gent se te'n riu a la cara. I va haver un moment que ciberespai era el futur, eh?
Clar, no, coses que eren molt importants les han deixades de dir. Ara me n'acabo d'adonar, ha estat un flash això del PC, que la P és de personal. I no hi pensem amb aquest tema. No. De fet, ara aquest nom està molt antic, dir PC. Que és per PC o per Mac? Els d'Apple teniu sort amb això. Encara teniu un nom una mica d'estil. Vull dir, qui va fer el naming va pensar més en el futur.
Sí. No sé d'on ve això de Mac. Mira, ara em piques i buscaré d'on ve.
Macintosh,
sí, no sé d'on ve.
L'ordinador.
El que és interessant també, i és la història d'Apple, que també és una història de lleugeresa. Fixa't que Apple ha aconseguit una cosa que poques empreses han aconseguit a tot el món, que és que els paguin per treure coses. Això és fantàstic. Parlàvem abans del telèfon, no? T'arriba un mòbil que té tot el que tenen els altres mòbils, més moltes altres coses, però no té teclat. Anys abans li havien tret el color al sistema operatiu. Ja va ser un dalt a baix per dir, hòstia, no, el sistema operatiu el farem tot amb grisos, blanc i negre, i només deixem el color per la foto del Photoshop, que retocaràs i sí, allò sí. I per la PageMaker, la maquetació que faràs, no? Després, els Macintosh petitets els van treure la disquetera. També va ser un dalt a baix. Tots els dissenyadors amb la disquetera, i ara què farem? No, escolti, és que els ordinadors connectaran entre ells amb una xarxa local, que ja començaven les LANs, però és que després hi ha tots connectats a internet. Això ja no li cal. Després, com va entrar el DVD? Home, i com mirarem les pel·lícules a l'ordinador? No, és que les pel·lícules vostè les baixarà al d'allòs. Ara ens han fet la putada a tots perquè els nostres Macs semblen arbres de Nadal, traient-nos a l'USB. Anem amb l'USB-C petitet, però llavors has de comprar. Sí, ja dic, semblen un arbre de Nadal amb tot de penjolls. Eh? Però ja hi pots pujar de peus, que d'aquí 2 anys ningú se'n recordarà dels USB i diran, ui, que gros, amb això tan gros anàvem. No, si ara és tot molt més petit.
O sigui, l'endoll de l'USB ja va cap al C perquè l'USB, el primer, és massa gros ja pels dissenys actuals.
Els iPhones els van treure el mini jack de l'àudio. Au, compra't un adaptador per fer el de l'altre si tens uns auriculars bons. Però bueno, ara ja ni se'n recorda ningú perquè ara tothom va amb Bluetooth. Llavors, és això que deies, no? Llavors, fixa't que també la història aquesta història que es va repetint de manera fractal, no? Aquesta història de lleugeresa, que la veus en la història de la computació fins a arribar a la computació ambient o a l'ordinador invisible actual, o la veus també, per exemple, en el cas d'Apple, que és el cas, diguéssim, que no és exclusiu d'Apple, però potser és el cas més d'èxit, però que pots traçar una història més clara d'anar traient coses.
I això mateix passarà als habitatges, passarà als cotxes i hi ha un munt de llocs que encara no sabem. L'altre dia vaig tenir l'experiència de veure una escena que em va cridar l'atenció perquè em vaig asseure darrere per veure bé la cosa. Generació actual, un jove de 23 anys que té un cotxe nou i com a tecnòleg doncs és un Tesla Model 3. Li demana amb el seu avi que si el vol veure i s'asseu al costat. I s'asseu allà al volant i el troba massa llis. Estem parlant d'un senyor que durant la seva vida ha tingut Mercedes 500, ha tingut Porsche, que té criteri, molt de criteri en el món dels automòbils. Doncs no li agradava, perquè, hòstia, tan aquesta lleugeresa
l'ha feta
l'Elon Musk amb el Model 3. No hi ha botons, és una pantalla amb uns botons al volant que tenen múltiples funcions, que no són... Són dos només, no són aquells festivals de botons que tenen els cotxes que se consideren més bons i més moderns del món clàssic, diguéssim, que tenen un volant que és un arbre de Nadal de botons. Doncs no, són rodonets petits i dues palanques. No hi ha res absolutament al centre. De fet, el centre és un carregador, però és un carregador d'aquests de contacte, de superfície, i deixant el mòbil a sobre simplement es carrega, perquè no hi ha res en lloc. De fet, les portes tampoc tenen la maneta, tenen un botonet i toques el botó i la porta s'obri. I la sofisticació d'aquest cotxe sense tenir absolutament res és màxima, i el fet de no tenir res permet una multiplicitat d'actualitzacions constants que faran que el cotxe que t'has comprat ara, d'aquí a 5 anys, no sigui el mateix que és el que li passa amb un iPhone, que rep les actualitzacions, cosa que molts d'Android fallen. Aquest és un dels defectes més importants d'Android, que costa molt trobar algun model que tingui 3-4 anys d'actualitzacions, i en canvi amb un iPhone és habitual. Doncs Tesla ha agafat la mateixa idea. El teu cotxe s'anirà actualitzant sempre. I com no hi ha botons, cada botó seria un fre per una novetat. Ho té tot aquell cotxe, perquè ho té absolutament tot, però tot sí, ocult, tot amagat, tot minimalista. I a les cases...
És un exemple d'això que dèiem, i tant.
A les cases, a mesura que tenim més assistents a veu, ens sobren els interruptors. De fet, els interruptors et trenquen la lògica dels assistents a veu, perquè els assistents a veu són els que, via wifi, és la bombeta la que té l'interruptor. Si prèviament hi ha l'interruptor de la paret i algú l'ha tocat, com en el cas nostre, que tenim els petits per casa que els agrada jugar amb els interruptors, doncs li dius a l'Alexa o en el Google que engeguin o aturin la llum, i no ho fan perquè l'interruptor ha parat l'alimentació de la bombeta, que és allà on hi ha la connexió real per wifi. Així que les cases del futur també segurament haurien de tenir micròfons, que són absolutament... i càmeres, que són... Les càmeres fan una mica més de respecte. De fet, en el Tesla té moltes càmeres, però totes estan per fora, no a l'interior, per veure què passa al teu voltant. Aquestes coses a les cases seran absolutament invisibles, però estaran carregades de sensors, estaran carregades de micròfons que reben ordres de veu, d'altaveus que te diuen el resultat de les teves ordres i de l'estat que es trobin les coses. Vull dir, això d'arribar a casa i trobar-te que el frigorífic pita perquè se n'ha anat la llum, doncs potser hauries d'haver rebut un avís i se poden estalviar les alarmes sonores en el frigorífic, que molesten bastant.
Fixa't que tot això que estem dient va amb la línia aquesta de la desaparició de l'ordinador, del mòbil. O sigui, i això, tenim principis, tenim indicis. La ciutat intel·ligent, l'internet de les coses. Smart City també és una cosa que ja no es diu. Smart City ja és una cosa que ja s'ha quedat una mica aparcada. Però bueno, la ciutat intel·ligent, la ciutat connectada, com no vulguis dir, la ciutat digital, m'agrada més dir-ho a mi, la internet de les coses, amb tots els seus desavantatges i la poca seguretat que té, perquè qui vol pagar per tindre seguretat amb una bombeta? No en vendrien ni una. Però bé, en tot cas, tot això és la desaparició d'aquest ordinador, no? D'aquesta lleugeresa màxima portada a l'extrem. Fixa't un exemple molt, molt clar, els microones. La proposta actual del microones connectat a la internet de les coses, o de l'olla connectada, o de la nevera connectada, és... miri, és que vostès baixaran una aplicació pel mòbil que podrà posar la temperatura, els minuts que vol, a la llet, a l'aigua del teu, el que sigui. O sigui, fantàstic, no? Fantàstic, no. Jo he d'anar igual a posar-la. Això no és la internet de les coses. La internet de les coses és que és el que tu deies al Tesla, que allà no hi hagi cap comandament, que jo obri, posi l'aigua i sàpigui que a aquella hora jo bec un te i vull l'aigua calenta. O que sàpiga que és la meva dona que posa el got de llet i que la vol a tal temperatura. Per què? Perquè ho ha après. Una mica com el Nest, com el termòstat aquest. O sigui, jo no li he d'anar a explicar tot. Ja ho pot saber, ho pot deduir. I si no, que m'ho pregunti. Ara, agafar la botonera i posar-me-la al mòbil, això, o sigui, o posar-me tots els controls dels llums de casa al mòbil, això és una estupidesa. Dir, sí. Jo m'he d'aixecar igual per anar al lavabo. Escolti, per què em posa aquí el llum del lavabo aquí? Llavors, hi ha moltes coses que les tenim malenteses. I això ho veiem cada any al Mobile World Congress o a tots aquests congressos, que veiem coses, veiem aplicacions que les veiem perquè es poden fer. Escolti, no perquè es puguin fer les veiem, sinó fàcils perquè les necessitem o proposim alguna cosa que resolgui un problema. No que em descarregui la responsabilitat dels aparells i me la carregui a mi.
És que tothom hauria de fer l'exercici d'intentar emprendre. Mira, ara jo tinc aquest tema al cap perquè és el que m'està ocupant el darrer any. Però aprens a escoltar molt, a fer preguntes de tal manera que tu no estiguis dirigint a l'usuari. De fet, hi ha un llibre molt bo que es diu The Mom Test, el test de la mama, que t'ensenya així perquè la teva mare no et voldrà fer mai mal. A més, és un llibre que llegeix en 3 hores en el Kindle. Us sé pel Kindle el temps de lectura, me n'en queda una. El llibre de Mom Test t'ensenya que això, que una mare, per no fer-te mal, acabarà dient-te que sí a coses, i si li haguessis fet bé les preguntes, en canvi una mare amb l'experiència que té, et donaria unes pistes tremendes sobre com hauria de ser el teu producte. A casa, per exemple, les dones són més pràctiques. Doncs la meva dona no va utilitzar les bombetes intel·ligents fins que no vàrem tenir altaveus. Perquè, com bé dius, això de treure's el mòbil de la butxaca per engegar i apagar una bombeta és una rucada com una casa.
És una rucada com una casa.
I l'altre dia pensava, també, mira que ruc que ets, perquè la rentadora, no sé per què, els segments de 8, els dígits que te diuen el temps, hi ha una pel·lícula que s'està desenganxant i està tapant una mica els dígits. Però com és una rentadora que té wifi, vaig pensar, bé, sempre podràs mirar el temps que queda en el mòbil. Però no és pràctic. És molt més pràctic donar-li un cop d'ull a la rentadora quan vas a la cuina i saber quant de temps li queda. Llavors vaig cercar una mica i vaig descobrir que a través dels altaveus li puc preguntar quant de temps queda per acabar de la bugada. I aquesta part sí que segurament sí que s'utilitzaria. Però les pantalles estan molt sobrevalorades i com els tecnòlegs fins ara són els que han fet tecnologia, no les ha fetes ni la senyora Montse ni el senyor Esteve, ni el doctor, que m'ha aportat moltes coses.
Ni ta mare, que et fa el test.
Exacte. Aquesta part que t'aporten, nosaltres els tecnòlegs hem de ser molt, molt més precisos a l'hora d'aportar les nostres experiències. Hem d'aportar models de desenvolupament àgils, hem d'aportar com no tenir hipoteques tecnològiques, hem d'aportar com poder fer equips que pugui fer interaccions i fer proves allò dels two-pizza teams, o sigui, tenir un model de desenvolupament que permeti fer aquestes coses, però no hem d'aportar la nostra visió nerd, la nostra afecció a les pantalles, ni hem d'aportar tot això perquè al final resulta que no funciona i que són projectes que es van arxivant i tot va cap a la lògica. I una bona part de la lògica de moltes interfícies està a través de la veu més que no les pantalles, pel que me n'he adonat. Per això, abans de gravar, parlàvem de com havien estat una cosa tan simple com els auriculars que d'ús d'Apple havien estat per tu un game changer. I dic, podeu parlarem després, la importància de la veu, com tenir una cosa que t'està parlant o que t'està sentint tot el dia, que no et molesta, que ja ens hem acostumat a veure la gent amb aquestes arracades blanques i que ja no crides l'atenció ni res, que ja es porten amb naturalitat. Com això ha canviat moltes coses i permet anar amb el camp més alt i un altre tipus de productivitat que no era la d'oficina i res més, no? M'explicaves.
I tant. No, és que el cas aquest, el cas de l'èxit dels AirPods, es diuen AirPods, els auriculars aquests d'Apple.
Sí, és una de les coses que dona més ingressos a Apple.
Sí, ara estava buscant la dada. Mira, l'any 20, clar que es diu aviat, la divisió dels AirPods aquests va generar més ingressos a Apple, més beneficis, no ingressos, beneficis, que Spotify, Twitter, Snap i Shopify juntes. Sí. I jo, aquesta estadística, que la vaig veure, que ja s'ha convertit en un mem, la vaig haver de buscar, vaig haver de buscar les xifres i fer els números jo, perquè no m'ho creia.
No.
Llavors, Llavors, quan dius, ostres, això és un boom, més enllà d'un èxit comercial, això és una tendència. L'última iteració d'aquests AirPods, que ja tenen cancel·lació de soroll, sembla que és l'última actualització del firmware, i el que dèiem abans dels Tesla, tu et compres una cosa i acaba convertint-se en una altra. Per què? Perquè hi ha una part lleugera que et permet que es pugui actualitzar. El que permeten és ampliar les converses. O sigui, tu estàs escoltant una pel·lícula plena d'efectes especials, trets, i que ja no s'entenen res quan parlen les pel·lícules. Avui en dia ja, els diàlegs ja no s'entenen perquè hi ha 50 capes de so a sobre. El que et fan aquests auriculars és augmentar-te només la part de veu. Llavors, va entrar en un fòrum de gent amb dificultats auditives i deien, ostres, això és fantàstic, me'ls compro perquè a mi em va molt bé per escoltar la tele o per quan estic en una conversa en un bar i hi ha soroll de fons per poder sentir bé la persona amb la que estic parlant. I llavors algú deia home, llavors Apple els hauria de fer que no es veguessin o fer com uns audífons dels que hi ha ara, que no es veuen, que són invisibles, perquè la gent no quedi o senyalada o estigmatitzada. I aquesta gent i un parell de sorts deien, no, al contrari, jo vull portar-los perquè la gent es pensi que estic escoltant música i realment ningú se n'adoni que jo porto uns audífons o que tinc algun problema. És curiós el donar el tomb a la qüestió. I és un altre exemple de dir, jo em compro una cosa que per cancel·lar el soroll i per poder fer conferències i que se'm senti bé per això que estem fent tu i jo ara, per exemple, i acaba sent una ajuda per a algú que té dificultats auditives.
Sí, o bé en el 2014, quan estàvem pensant allò de la ciutat amb metadades per Barcelona, hi havia les ulleres de Google, que durarien només un any més, ja acabarien arxivades. Tornaran a sortir en algun lloc, no sé si serà Google o algú altre, això tornarà a reaparèixer. Allò va ser una interacció d'aquestes, de preguntar a la mare a veure què és el que passa i no va sortir bé. Llavors anem a esperar-nos a tenir-ho d'una altra manera, poder no tan aparatosa. Però la idea era que segurament seria la veu. I de fet, aquells dies va haver un article que a la revista Fast Company, que es dediquen molt a disseny i tecnologia, que deia que segurament la següent cosa més revolucionària, el següent dispositiu més revolucionari que tindries serien uns auriculars. Uns auriculars que es poguessin portar sempre, que sentisses a l'exterior, que sentisses el que diu l'auricular i que tinguessin micròfon. I això ho deia la Fasco el 2015, crec també, 14-15. I és així, vull dir, Apple és el primer que ho ha fet en qualitat, perquè si després resulta que tens problemes amb el Bluetooth, com tenen molts dels auriculars, perquè en tinc d'altres que van per Bluetooth i que són com aquells botonets, sempre se desemparellen, no sé quines coses els hi passa. Si poses el mòbil a la butxaca del darrere, ja perden el contacte. És un problema, el Bluetooth, això Apple també ho ha solucionat. Llavors, pensàvem en una ciutat, que és el que li ha passat amb el Tesla, que podia ser llisa, també. No caldria que hi haguessin senyals. Si els cotxes són autònoms i se regeixen per altres ordres que no són les senyals, la feinada que ha hagut de fer tota la gent que fa cotxes autònoms per reconèixer les senyals és molt grossa, quan seria molt més fàcil que estiguessin consultant APIs de la ciutat que els diguessin on estan els punts en cada cosa. Per ells seria molt més fàcil si els mapes diguessin on hi ha el cediu al pas, que no pas haver d'identificar una senyal de cediu al pas que poder en aquells moments té una branca al davant. O bé, com l'altre dia vèiem amb un Tesla que anava al darrere d'un camió carregat de semàfors i el cotxe es tornava boig perquè estaven apagats i no feia res. Però clar, un Tesla va al darrere d'un cotxe d'aquests d'obres públiques que duen senyals de trànsit posades a la caixa i el Tesla li pega una embòlia.
Escolta, jo l'altre dia conduint de Targa a Barcelona hi va haver un moment que em vaig espantar perquè vaig veure per l'autovia un camió que venia de cara. Realment era un camió que anava carregat sobre un altre camió, o sigui, cap i cua, i sí que estava senyalitzat, però, o sigui, la nostra càrrega, la nostra experiència prèvia és tan gran que ni que l'haguis anant amb l'altra direcció, que l'haguis més o menys senyalitzat amb una d'elles, semblava un camió que venia cap a tu. O sigui, i la dissonància cognitiva era tal que vaig haver de passar-lo ràpid, perquè deies, un Tesla es devia tornar boig, si veu això.
Sí, quan han fet una feinada per reconèixer això visualment, i és necessari perquè poden haver moltes coses imprevistes visuals, però per reconèixer senyals. Podrien ser metadades a cada cruïlla, a cada punt de la ciutat.
I
llavors, això mateix, tu sentiries en els teus auriculars. Para, no fa falta que veïs una senyal pintada a terra que diu que és un lloc de vianants, sinó que pots sentir en el moment que passes per un punt que està marcat digitalment i que ho saben els cotxes, que és un pas de vianants, i tu no ho saps perquè no veus la senyal en terra, perquè no s'han gastat els diners en pintura, sinó que ho saps perquè sents un avís. Això serveix tant pels que hi veiem com pels que no hi veuen, per molta més gent. Els lletreros que tenen els bars, restaurants, botigues, no caldria. I si les botigues no han d'estar senyalitzades ni visibles amb un lletrero, pot haver restaurants a àtics, com tenen els hotels, o pot haver establiments amb edificis que siguin comercials i a la tercera planta, cinquena habitació, hi ha algú que te canviarà la pila del rellotge. I no cal que estigui a peu de carrer amb un lletrero que digui que canvien piles de rellotge o que és una rellotgeria. Perquè les senyals, de la mateixa manera que els botons del Tesla, poden desaparèixer en el moment en què convertim les ciutats en espais carregats de metadades. I bé, la proposta era que ho fes a l'Ajuntament, perquè si no ho fa l'Ajuntament ho farà Google, Apple, Microsoft o algú altre, no? I aquestes senyals haurien de ser públiques perquè les pogués utilitzar absolutament tothom. I és amb aquesta idea que hem encetat, hem parlat de món sense pantalles, que és que segurament necessitarem un món amb moltes més metadades, molt més etiquetat digitalment, i el sentirem amb els auriculars, el veurem amb les ulleres, o bé una pantalla, si no ens queda més remei, però que cada vegada serà menys.
Sí, sí, sí. Està clar que la ciutat, en el moment que tinguem cotxes autònoms, canviarà es girarà com un mitjó. O sigui, des de que no caldrà tenir tota aquesta senyalització, tot i que segurament hi haurà de ser durant un període de convivència on convisquin cotxes autònoms i cotxes conduïts. No? Segurament sempre hi haurà cotxes conduïts, però no cal que sigui visible per tothom. O sigui, amb que el que condueix el cotxe, per exemple, amb una projecció d'aquestes heads-up display, que cotxes no massa cars ja les porten, el parabrís, que et posi cap allà on has de girar, la senyal, et dibuixi el pas de vianants a terra perquè tinguis la marca visual i ja està. Vull dir, és clar que cada cop anirem cap aquí, però l'impacte, que jo crec que no ens podem ni imaginar, és què passarà amb tots els espais d'aparcament. O sigui, quan tu tens cotxes autònoms, primer, ja no hi ha un cotxe a una persona, sinó que és un cotxe a moltes persones, perquè els cotxes es poden, o sigui, en el moment que no t'estan servint a tu, poden anar a servir algú altre. Després els cotxes no han d'aparcar al centre de la ciutat, t'han de deixar al centre de la ciutat. Però després s'han d'aparcar en un descampat o en un pàrquing inferior.
O continuen atenent a més gent, aquells vagons d'Origin, que són Origin i Amazon són els únics que tenen aquests vagons sense cavalls, diguéssim.
És així, és així. Fixa't que hi ha una ciutat del futur, de futurs i ciutats, dissenyada per Leonardo da Vinci a l'any 1470-80, no recordo, que el que ell ja va dissenyar una ciutat on la superfície era per la gent rica en aquella època, ell la va fer per Milà, perquè es va traslladar a Milà, era per la gent rica, i llavors tenia una sèrie de nivells on hi amagaríem els pobres en aquella època, però que hi passarien els carruatges que portessin mercaderies. O sigui, per sota passarien les mercaderies, per dalt passarien els carros i els cavalls de la gent rica, i després tot un sistema de canals per transport pesant de mercaderies a més alta velocitat. No? La gràcia de la ciutat de Leonardo és que, a diferència de moltes propostes de ciutats futuristes de l'època, era factible una tecnologia de l'època. Era una ciutat que s'assembla molt a la ciutat que necessitarem o que tindrem en el moment que tinguem cotxes autònoms i que la tinguem ben etiquetada amb metadades. Jo crec que no estem tan lluny d'aquell ideal de ciutat que va projectar Leonardo a Milà. I curiosament, amb els temps actuals, ella va projectar perquè la ciutat de Milà hi havia molta gent i acabava de passar una pesta bubònica que s'havia carregat a 50.000 persones, una tercera part de la població. Llavors, bueno, veig, llegint l'altre dia sobre aquestes visions futuristes de diferents arquitectes, la de Leonardo em va fer molta gràcia perquè dius, ostres, és la ciutat que ens caldria. Els cotxes van per baix, la gent va per dalt, una ciutat verda, on, òbviament, no hi ha voreres perquè tothom pot anar per on sigui, i unes zones de càrrega, descàrrega i s'ha acabat.
Sí, també necessitem arquitectes, a part de la senyora Montse i el senyor Esteve de La Puntual, fan falta molts arquitectes.
Molts tugores.
Ara, és el que anava a esmentar, tenim un podcast, un segon podcast, parlant d'arquitectura i de tecnologia, perquè encara els espais que tenim, els espais estan pensats com a cotxes antics, no són llocs minimalistes amb aquesta desmultiplicació. Com era el que diu el Calvino?
No, a veure, multiplicitat.
No, multiplicitat no, la simplificació, la part de simplificar, la part de...
Lleugeresa, rapidesa...
Lleugeresa. No és tan lleugerit. Ens han passat la segona i la tercera revolució industrial i la primera... posant fato i més fato i cada vegada tot està més carregat de coses i més capes de coses i més coses. I aquesta part de lleugeresa, aquesta la dominen els arquitectes.
Sí, sí. No. I el que comentaves amb el John, i el John és un bon exemple. I els arquitectes sempre han sigut uns éssers que viuen en una zona poc confortable entre l'art, la tecnologia i l'espai, no? I les matemàtiques, l'ordenació de l'espai, la geometria. Són part geòmetres, artistes i part enginyers. I crec que ens falten moltes més persones, no necessàriament arquitectes, formades en aquests àmbits, en els àmbits de les tecnologies, de les ciències i de l'art, sobretot, amb un bon coneixement d'aquestes tres disciplines.
Steve Jobs no era programador.
Sí. No era programador, sí, no era massa artista, per, tot i que tenia una inclinació cap a l'art, i amb ell hi ha moltes coses que ara tenim als ordinadors que abans no hi eren, però sí, és un personatge interessant. A mi m'interessen molt, i n'he conegut uns quants últimament, gent que són o bé de belles arts, o d'humanitats, filosofia, història, i acaben sent programadors. I són molt bons programadors, o enginyers, o gestors de projectes digitals, el que sigui. Té una visió que a mi m'interessa molt. O sigui, aquesta visió més pluridisciplinar, jo crec que hem de trencar aquesta divisió del segle XIX, de quan la ciència es va especialitzar, i la filosofia i la ciència van partir peres, i les humanitats i les ciències es van erigir en disciplines separades. Jo crec que això va ser un error, i crec que de manera natural estem tornant a aquests perfils com el del John Tugores, per exemple. Fotògraf, pilot, arquitecte, artista, enginyer, geògraf, el que vulguis.
Sí, i a més, el podcast va dir una cosa que em va quedar gravada al foc, mai més ben dit, que és que en comptes de pensar des de fora de la caixa, de fer un thinking outside the box, el que han de fer és cremar les caixes. I això connecta bastant.
És això.
Sí, repensar, desaprendre el que s'ha de desaprendre, aprendre el que s'ha d'aprendre i no deixar-te portar per les zones de confort, que això se diu molt sovint, també ja està molt gastat, haurem de cercar una altra manera de dir-ho perquè la gent no ens faci una creu quan diem no, has de sortir de la zona de confort. Perquè ja és, a més és rendible fer-ho. I possiblement no fer-ho és la ruïna. I això ho connecto en tot aquest capital que et deia que està disposat a emprendre, amb ajudar emprenedors, vull dir, gent que no té idees i que està agafat pel seu dia a dia, de la seva corporació, de la seva empresa, i que té molta pasta, no té idees, però té molta pasta, té molta capacitat executiva amb les eines i el món actual, però veu que això va molt ràpid cap a un món nou, i el que cerca és gent que no té pasta i que té idees. Gent que està disposada a fer un burning the boats, o sigui, de cremar les caixes i de repensar-ho tot i de fer equips amb aquesta gent que tu deies ara que t'agrada. per intentar convertir alguna cosa que no existeix en software i donar-li aquestes 6 parts que hauria d'haver apuntat i que ho faré per posar-ho a les notes d'aquest capítol tan interessants que estàs preparant en forma de llibre i que ja tinc pressa per llegir-lo.
Jo te n'enviaré un, jo te n'enviaré.
No, és molt necessari que ho repensem tot absolutament i la bona notícia és que si tens una bona idea i funciona hi ha diners, perquè d'alguna manera, ho torno a dir, no? Hi ha una gran part del capital que se n'ha donat compte que s'ha de fer. No sé si les empreses que tenen ara i que els han donat tots aquests diners sobreviuran gaire anys o no, tampoc ho saben ells, podria ser que sí, però el que està clar és que si encerten amb les seves inversions poden fer les veritables revolucions que tant ens costen, venen per aquí i ens hem de fixar més en gent multidisciplinar, en persones
que
tenen
sí.
Molts de tipus de talents. Necessitem arquitectes, necessitem metges, no sé què més. Ara estem improvisant i segurament la llista ens sortiria malament.
No, jo crec que necessitem, en general, gent amb esperit crític. És dir, facis el que facis, dubte de tot, dubte de tu mateix, aplica mètode científic i sempre intenta buscar el perquè de les coses. No et quedis sempre amb la primera resposta. O sigui, jo crec que en aquest sentit les grans religions han fet un flac favor a la humanitat. Quan la canalla tenim 8, 10, 12 anys, que ens fem les grans preguntes i preguntem als pares, als mestres, per què la lluna és rodona i per què surt el sol cada matí, qui va crear l'univers, i l'univers és infinit, o durarà sempre o no. I quan els dogmes imperants et posen un mur infranquejable, que és, no, això és la voluntat de Déu, no, això sempre ha sigut així, no, això sempre ho han fet així, aquesta frase que ha portat moltes desgràcies a la humanitat, no? O sigui, hi ha dues frases que són les culpables de grans parts dels desastres i que han causat molts morts. És a dir, això sempre ho han fet així i jo només complia ordres. I el matar aquest cuquet de la curiositat, d'anar més enllà, de voler fer les coses que sempre hem fet d'una manera, d'una altra manera, quan ets jovenet i et planteges coses, dius, no, és que això és així perquè, mira, perquè Déu ha volgut així, o perquè l'Estat ho vol així, o perquè l'economia així ho mana, o perquè les lleis es fan així. No, jo crec que s'ha de qüestionar tot, fins i tot les teves creences més íntimes.
Cremar les caixes, cremar ara, la zona de ara, confort. Ara. Cremar la zona de confort aquesta d'una vegada. I sí, possiblement si la senyora Montse i el senyor Esteve no eren catòlics, cosa difícil, tindríem més possibilitats d'emprendre o de fer una empresa nova, noves regles, d'acord amb els seus coneixements i repensar el seu ram. És més fàcil que ho fessin si no són catòlics, mira què te dic. I ara aquí hi ha molta gent que se'ns enfadarà. Per això els xinesos, amb la seva filosofia de la vida, estan avançant molt més i els protestants també, tot el món anglicà, sí. També tiren bastant més de les ciutats que dèiem, tant Berlín com Londres, no són 100% catòliques. I això també diu alguna cosa.
Sí, jo crec que hi ha una correlació. No diria causalitat, però hi ha una correlació. A Carl Sagan, a qui sempre s'ha de llegir, escoltar, rellegir i reescoltar, i que ens va marcar a molts la nostra joventut, ho deia, no sé si en algun Cosmos o en algun llibre, no? O sigui, deia, si les teves fonts de coneixement són la tradició, el dogma o el poder, tens un problema. O sigui, busca-les a la ciència, en l'esperit crític, al mètode científic i en el dubte. No derivis el teu coneixement de les certeses immutables, sinó del dubte constant. I a partir d'aquí crec que surt tot.
Molt bé. Portem, ostres, gairebé 2 hores ja.
Ostres, noi, ens han passat.
Ens ha sortit un capítol molt interessant. Jo ho edito i poder 10 minuts d'algun circunloqui meu el trec, perquè saps allò que deia el nostre mestre Jordi Vendrell, que sempre grava't i escolta't, mai t'agradaràs, la qual cosa...
Quan
he d'editar això ara no m'agradarà moltes coses i alguna història retallaré, perquè dic això ja ho havies dit, ho has tornat a dir, t'estàs fent gran. Que només portem un any de diferència, també això ho he descobert avui en aquest podcast, que encara tenim moltes ganes de fer coses. d'explicar i aquesta part divulgativa que tens en el Principat, en aquest cas, te dono les gràcies perquè fa molta falta que hi hagi una visió més tecnooptimista, amb seny, vull dir, tu li aportes també una pàtina de seny molt important i segurament si no la tinguessis no tindries tanta clientela perquè en el Principat té la seva importància el seny. A les Illes tenen altres coses, però sí, que cada lloc té el seu i tu li saps, ets un bon intèrpret de la tecnologia digital en el Principat i que, a més, Barcelona estigui en el punt on se troba en aquests moments, en el panorama de repensar les coses que es fa a través de les startups, que no són neoliberals ni molt menys, que poden ser molt ètiques i tenir una visió molt humanista i d'això, de canviar i de millorar el que no ha fet bé ni la segona ni la primera revolució industrial, doncs aprofitar coses que s'ha fet a la tercera, que és la dels ordinadors en ratolí, i que serveixin per crear una quarta que sigui molt més sostenible, molt més justa, molt més inclusiva, en fi, que gràcies per aquesta divulgació que fas.
No, escolta, gràcies per aquest final i no, gràcies per convidar-me. Ha sigut, no sé, millor tampoc, no sabia que havíem estat tanta estona. Però, repeteixo, jo acostumo a escriure o a participar en els llocs on crec que puc aportar alguna cosa humilment, però on puc aprendre. I escoltant-te tu, parlant amb tu, llegint-te, sempre s'aprèn alguna cosa. I és aquest, que jo crec que compartim aquest esperit crític, aquest tecnooptimisme escèptic, jo diria, com a bons empiristes escèptics que som els dos, i crec que ens tenim molts punts de trobada. Un és la divulgació i l'altre crec que és l'interès amb la tecnologia, amb la ciència, amb l'art, amb la cultura, i sobretot que els dos tenim molt d'internet i molt futur per davant encara.
Molt. Som informàtics de lletres.
És això. Sí.
Un plaer. I fins la pròxima.
Molt bé.
Perquè quan treguis el llibre n'han de xerrar.
Sí, parlem. Sí, sí.
Sí o sí.
De fet, m'he apuntat alguna cosa que ja em servirà per algun dels capítols.
Gràcies.
Vinga, una abraçada.